James Halliday vio el futuro.
Almon es digital.
Y lo construyó. Nos dio un lugar al que ir. Un lugar llamado Oasis.
Localizando a H. H localizado. Sector 12. Planeta Doom.
El món és digital, amb Tomàs Cascante.
Un programa global per conèixer els especialistes més interessants del planeta i tractar d'entendre la transformació digital. El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Cascante.
Hola, benvingudes i benvinguts un cop més al Món és Digital. Un programa que fem amb la idea d'ajudar a les empreses, a les petites i mitjanes empreses, a fer el procés, el seu procés de transformació digital. El Món és Digital és un programa que fem amb la col·laboració de PIMEC, la patronal de la petita i mitjana empresa i dels autònoms de Catalunya. La setmana passada vam veure com vam sentir, vull dir, les indicacions del nostre convidat sobre com fer una pàgina web. Vam abordar el tema des del principi, des del nom, com triar un nom, i el hosting, on guardar la web, com crear-la, va ser al principi. I teòricament vam acabar el programa tenint la nostra pàgina web. Bé, ja tenim la pàgina web i ara se'ns planteja un problema. Qui veurà la meva pàgina web? Tenim avui al programa el David López. El David és cofundador i director d'estratègia de FIOS, una consultora tecnològica amb més de 200 consultors i que ha intervingut ni més ni menys que en 450 casos d'empreses, tant de grans com de petites, en el seu procés de digitalització i de transformació digital. Professionalment, el David és enginyer en telecomunicacions, MBA, doctor en estratègia digital, i és professor col·laborador d'ESADE en l'àrea de màrqueting digital. Bé, David, doncs ja hem creat ja el programa de la setmana passada, vam crear una pàgina web i, evidentment, la vam crear perquè la gent la vegi, que entri, la miri, i nosaltres aconseguim doncs, vendre productes o serveis, o en definitiva que hi hagi tràfic que d'alguna manera o l'altra rentabilitzarem. Com es fa això? Què faig, un spot a la televisió?
Bueno, pues mira, fa 15 anys, efectivament, muntaves una web, muntaves un e-commerce i venga, a vendre i a agafar leads. Però avui en dia ja no és així. Per què? Perquè hi ha un excés d'oferta sobre demanda. Per tant, de què serveix un e-commerce o una web si no té tràfic? Doncs no serveix de res, no? És com si tens una botiga al carrer però ningú passa per davant, ningú es para, ningú entra. Llavors aquest tema és el primer. Com fem que la gent es pari i entri? Això és atraure públic. Això és atraure tràfic.
Sí. Doncs suposo que tothom que ens està sentint està totalment d'acord amb tu i més amb l'exemple que has posat de la botiga. Clar, si tenim una botiga i no entra ni Déu, doncs malament, no? Què hem de fer per aconseguir que hi hagi tràfic que visitin la nostra web?
Doncs pues mira, tràfic, hi ha de tres tipus de tràfic. Un que es diu tràfic propi, hi ha un altre tràfic que es diu tràfic guanyat i un tràfic pagat. Tràfic propi, pagat i guanyat. Llavors, evidentment, el tràfic propi és aquell que nosaltres aconseguim pels nostres medis, pel contingut que posem. El tràfic pagat, efectivament, és un tema d'anunci, no? I el tràfic guanyat és un tema reputacional en funció de la reputació de la nostra marca, lo ben conegut que som, etc. I dintre d'aquests tres tipus hi ha diverses tàctiques. Tenim tàctiques a social media, tenim tàctiques de display i també tenim pràctiques de cercadors, search engine marketing.
Bé, comencem per aquí perquè aquesta paraula SEO és search engine optimization, no?
Sí.
I l'hem sentit més o menys. Suposo que el que vol dir que no sé què hem de fer, però ara tu ens ho diràs, al nostre web perquè Google and Company, tots els altres cercadors, pues trobin la nostra web, no?
efectivament.
Què hem de fer és, i què no hem de fer?
Correcte, correcte. Doncs això, deixa'm començar al principi. O sigui, Google, igual que Yahoo, igual que Bing, igual que Baidu, són motors de búsqueda, en anglès, search engine. Search engine, d'aquí ve la SE, que fem el SEO, el SEM, etc. La SE, search engine. Llavors, clar, aquí al sud d'Europa, Google pues, té monopoli. Per tant, sempre parlem de Google. Però això no passa tant a França, que a Yahoo està molt fort, o als Estats Units, que Bing és molt, molt fort, o a Xina, cap ni un, és Baidu. Right? Verdad? Per tant, això ho hem de tenir en compte. Llavors, hem d'entendre el model de negoci del propi Google. No? Aquest model de negoci del propi Google és molt interessant. No? Diguem-ne que tu poses una paraula, i et dona uns resultats. Per què ho fa gratis, això, Google? Per què em deixa fer això gratis, Google? Perquè, clar, jo estaria disposat, eh? Igual que amb Telefònica. Te'n recordes, amb Telefònica, compraves una targeta de 5 euros i et donaven no sé quants minuts. Doncs, escolta, ells podrien vendre una targeta de 5 euros 1.000 cerques. Oh, algú el compraria, i tant. Però no, va decidir fer-ho gratis. I diu, tu busca gratis. Per què? Perquè tothom busqui. I això és el que fem. Tothom busquem. I ens dona uns resultats. Uns resultats molt bons, uns resultats amb un alt nivell de valor. Clar, però no tothom pot estar en aquesta llista, no? Per tant, el model de negoci de Google és, escolta, alguns seleccionats estareu en aquesta llista i els que no esteu seleccionats podreu comprar anuncis aquí al costat. Per tant, aquí surten els dos grans models de negoci de Google. Escolta, vols lluitar per ser un dels elegits que jo cregui que és rellevant i estaràs a la llista? O dos, si saps que no estaràs, vols comprar un espai al costat? I aquest és el SEO, és optimitzar per estar a la llista, i el SEM és, escolta, comprar l'anunci que hi ha aquí al costat.
Però quina... A veure, quan busques, jo, evidentment, perquè posa anuncio quan és pagat. Clar, això li treu una mica de valor, perquè tu saps que Google, teòricament, et busca el millor, però si és pagat, doncs clar, és pagant sempre la canta. Llavors, quina és la teva recomanació? Fer el guanyat i el bueno, aquells dos o pagar?
Hem de fer un mix de les dues coses. Hem de fer un mix de les dues coses. Ja no ho veurem. Mira, fixa't una cosa. Un usuari, tu i jo, els clients, quan entrem a Google, tu normalment on vols apretar? On posa anunci o no posa anunci? Pues mira, un 75% de la gent apreta el no anunci. Però encara hi ha un 25% que apreta l'anunci. Per tant, això és molt fort, eh? Una de cada quatre cerques al món és de pagament. O sigui, encara hi ha un bon model de negoci aquí. Per tant, evidentment, deixa'm que et digui una cosa. Curplas, pago, apareixo. Deixo de pagar, desapareixo. Per tant, tècnica de curt plaç, si necessites, pagant. I després l'òptima, però és de llarg plaç, és ser rellevant perquè Google pensi que tu ets important per aquella paraula que has posat per aparèixer amb els millors, amb les millors posicions.
Sí, la paraula és una altra cosa. Hi ha mecanismes, no sé quins, però hi ha mecanismes que ens ajuden a buscar aquesta paraula ideal pel nostre negoci de piscines sense aigua.
Sí, sí, efectivament. O sigui, aquí, evidentment, el cercador és una llista, no? Tu poses una paraula i surt una llista. A la llista només hi pot haver un número 1. Després el demà és el número 2 i el demà és el número 3. Només hi ha un número 1. Per tant, tu has de decidir quan vols dir, escolta, jo vull fer una tècnica de SEO. Primera cosa, per quina keyword? Clar, aquesta és la pregunta immediata.
Clar, aquesta és la pregunta.
Per a quina keyword? Per tant, has de triar les keywords. Aquest és el punt clau. Com tries una keyword? Primer, tres coses fonamentals. Una, que la keyword, evidentment, estigui relacionada amb el teu negoci, producte, servei, sigui un tema diferencial i tingui molt a veure amb la teva proposta de valor. Aquesta és la primera. Segona, que aquesta keyword tinguis evidències de que és demandada pels clients, que és interessant pels clients, que els clients la busquen. Deixa'm que et digui una cosa, Tomàs. Imagina que dius, escolta, jo vull fer SEO d'aquí de Barcelona DOT. Clar, tu saps clarament quines són les avantatges competitives de Barcelona DOT, però estàs segur que el client les coneix? Per tant, la teva keyword ha de ser no el que tu creguis, sinó el que tu creus que el teu client, en la intimitat del seu hogar o de la seva lloc de treball, posarà per trobar-te a tu. Per tant, t'has de posar les sabates del teu client. Per tant, aquest és el segon punt. Primer, que estigui relacionat amb el teu negoci, que sigui un valor diferencial. Segon, que sigui el que el client està demandant o està buscant per trobar alguna cosa similar al teu. I la tercera, que no sigui gaire competida. O sigui, que no hi ha altres companyies que vulguin comprar aquesta paraula o que vulguin treballar en aquesta paraula. Perquè si hi ha molta gent, moltes altres marques, moltes altres webs que volen competir amb aquesta keyword, no et quedarà més remei que comprar-la, perquè probablement no serà suficientment rellevant, sobretot si ets una pyme.
I com sabem quanta gent està utilitzant aquesta keyword?
Això evidentment és gratuït, ho pots mirar tranquil·lament des de, diguem-ne, des de les eines que els propis cercadors posen. En el cas concret de Google, l'eina, i pots entrar ara mateix perquè és gratis, es diu Google Keyword Planner. Google Keyword Planner. Tu entres allà i li poses la keyword i et diu, escolta, quines són les cerques que tindrà més o menys aquest mes, quin és el nivell de competència que té i quin és el preu en el cas de que la vulguis comprar per aparèixer als costats. Deixa'm que faci un exemple, no? Com que un usuari normal, quan entra a Google, vol cercar i vol buscar les parts, diguem, els resultats més importants, aquests 10 resultats que surten a la primera plana, aquests del SEO, un 75% de la gent vol anar aquí, però hi ha un 25% que és susceptible que apreti els anuncis. Això és com anar a un aeroport. Tu vols agafar un avió? Sí. Llavors, què fa a l'aeroport? Passa pel duty free. Passo pel duty free, no? O tu vols veure una pel·lícula al cine? Sí. Pues passa per les palomites, primer. Saps? Llavors aquest és el cas. O sigui, si tu tens Google, tu vols anar als resultats. I Google diu, abans d'anar als resultats, mira els anuncis, que algú de vosaltres caureu. Aquest és el model de negoci, no? Llavors tu has de jugar les dues coses. Tu has de ser rellevant per aparèixer al SEO i aquelles que no puguis aparèixer les hauràs de comprar, evidentment.
Val. Aquesta keyword o paraula clau és una paraula o pot ser una frase?
Clar, pot ser una frase, evidentment. Fixa't una cosa interessant. Hi ha un atribut molt clar de la keyword, que és la longitud de la keyword. Imagina't que nosaltres tenim una keyword que és hotel, un hotel. Un hotel té una paraula, però tu pots dir hotel barato, dues paraules. Hotel barato Barcelona, hotel barato Barcelona centro, hotel barato Barcelona centro con piscina. Per tant, la keyword és el concepte i després tenim una longitud. Aquí hi ha un tema fonamental un altre cop. És a dir, fixa't, si vols, en les teves pròpies cerques que has fet ahir, abans d'ahir, resulta que quan tu intentes cercar, no estàs cercant en llenguatge natural. Sembles un indi quan estàs escrivint ahí. Comprar, barato, cerca, lejos, saps? O sigui, no estàs fent servir llenguatge natural. Per tant, això és el que dèiem abans. Has d'intentar preveure el que el client posarà encara que no tingui sentit. I aquest és la part interessant de les keywords. Però tens una facilitat molt important. Tu quan crees les primeres keywords, aquelles que van relacionades amb el teu negoci, en el cas de Google, quan entres al Google Keyword Planner, que hem parlat abans, ell mateix et dona les variacions més habituals que la gent està posant. Per tant, aquí al final és un joc de números. És un joc de números. Què vol dir això? Que tu tens les primeres idees i aquestes primeres idees, en anglès li diuen seed keywords. Això vol dir keyword semilla, les llavors. I a partir d'aquestes llavors, el propi Google t'ajuda a dir, escolta, que la gent no posa això exactament així, ho posa d'aquesta altra manera, aquesta és millor que aquesta. Efectivament, per què? Perquè estem els dos amb el mateix vaixell. Google vol tenir clics i tu vols que t'arribin els clics. Per tant, els dos estem amb el mateix vaixell. Per tant, ens ajudem mútuament.
Molt bé, parlem de paraula clau, més o menys ho hem entès, totes les disciplines que hi ha al voltant d'això, però bueno, què faig amb aquesta paraula? Me la tatuo al braç? Sí, clar, què faig amb la paraula? On la poso? Perquè no tinc ni punyetera idea que haig de fer amb ella.
Sí, mira, no és una, no, només n'has de tenir 20 o 30. N'has de buscar les 20 o 30 que millor et quadrin amb aquestes tres coses que hem dit, relacionada amb el negoci, que sigui demandada i que no sigui excessivament competida. I això ho mirem al Google Keyword Planner. Un cop la tenim, és el moment d'optimitzar el nostre site per aquestes keywords. és el que hem de fer. Llavors, per optimitzar el site, les nostres keywords, tenim dos grans ingredients. Un ingredient, el primer ingredient que diem, què hem de fer dintre de la web, això es diu on-site, què hem de fer dintre de la web, i dos, què hem de fer fora de la web. Oh, hem de fer coses fora de la web? Sí, i molt important. Anem pel primer. Què has de fer? Què has de fer dintre la web? Primer, dintre la web, deixa'm que et digui que hi ha dos subapartats dintre de la web. Dintre la web, temes tècnics i temes de contingut. Temes tècnics dintre de la web, bona estructura, bona velocitat del site, antiguitat de domini i, sobretot, i molt important, que el teu site sigui compatible amb plataformes mobile. Això és el que es diu responsive design. Si no és responsive, oblida't. No et posicionaràs mai. Això ho ha dit clarament Google. Per tant, compatible amb mòbils. Per tant, on-site, temes tècnics, i ara on-site, contingut. El contingut ha de complir tres coses fonamentals. Primera, afinitat. Què vol dir? Que el contingut tingui molt a veure amb la keyword que s'està buscant. Per tant, l'has de mencionar, l'has de posar en negreta. Però no et passis, perquè si la poses moltes vegades, a Google pot detectar que estàs fent un fake. No? Has de ser un llenguatge natural, però s'ha de mencionar la keyword, que és important. Dos, el contingut ha de ser de qualitat. Això què vol dir? Que hi ha d'haver aportacions i valoracions positives pels usuaris. Tercer, el contingut, a més, ha de ser variat. Què vol dir? Que hi hagi distints temes centrals, diferents temes centrals. I deixa'm que t'afegeixi una més. Actual. Què vol dir? Temes novedosos i actualitzats periòdicament. Mira, tinc un amic d'una gran companyia que va dir, escolta, tenim un problema perquè estem baixant en visites. Però ja canvia el contingut. No, no hem canviat el contingut. I què et fa pensar tu que la gent vol tornar si el contingut és el mateix? Per tant, escolta, que sigui actual i actualitzat. Per tant, això és el que faríem on-site. Temes tècnics i de contingut. I ara off-site. Qui altres web ens reconeixin?
És a dir, que linkin cap a nosaltres?
Correcte. Aquest és el tema. Com mesurem que ens reconeixin? Perquè els altres ens linken. Parlen de nosaltres. Doncs, per exemple, notícies en premsa digital, congressos amb els que has anat, webs dels nostres clients, webs de proveïdors, webs del mercat en general, ens estan linkant. Llavors Google pensa, escolta, si a la teva web li estan linkant altres, és perquè és rellevant. És perquè és rellevant. Per tant, deixa'm que et digui una cosa. Mira, sembla ser que puntua molt més tots els temes extern a la web que a la pròpia web. O sigui, els temes off-site puntuen quasi un 75%. Per Google és que altres sites linking pesa quasi més que el propi teu contingut.
El linking des d'altres webs o també des de Twitter, des de xarxes socials?
I, evidentment, això al final són webs també, xarxes socials i de més. Per tant, fixa't una cosa, si vols unes conclusions sobre això.
Sí.
Primer, seleccionar bé la keyword i tenir una llista de 20-30 keywords bones. Dos, treballar molt la rellevància de la teva plana. Què vol dir rellevància? Bon contingut. Afinitat, qualitat, varietat, actualitat. I tercera, treballar molt l'autoritat de la teva web. Què és l'autoritat? Que altres et linkin a tu. Això et dona autoritat. Amb aquestes tres, podríem considerar que estem treballant un bon SEO. Recorda una cosa, el SEO on-site puntua un 25%, que és molt, però molt més és el 75%, que és el que et dona autoritat, que són webs de tercers que et linkaran a tu.
Bé, en quant a pagar, perquè tothom ven links o ven clics, és convenient anar a una d'aquestes companyies que apareixen per internet que diuen que 500 webs linkaran cap a tu, que vés a saber quines webs són? Què hi ha de tot això? Ara sí que tenim un minut encara.
Mira, amb molt de cuidado, sí, però amb molt de cuidado. Per què? Perquè, efectivament, els links entrants són or. Ara bé, aquests links entrants han de ser lògics. Què vol dir lògics? Google té uns algoritmes d'intel·ligència artificial que detecten si és fake o no és fake això. Perquè que tu tinguis links entrants i siguin teus, o de planes que no existeixen, o de planes que no tenen res a veure amb el teu, imagina't que tu estàs venent roba i tens links entrants de cotxes, aquí serà fake. I no servirà de res, si bé tot el contrari. Tindràs probablement el que es diu ban. Et banearà Google i et reduirà el posicionament.
Bueno, David, ens ha tornat a passar el mateix que la setmana passada, molt interessant, ens hem quedat amb ganes de més i ja no et diré que vinguis la propera, però passat l'estiu sí que et tornem a convocar perquè crec que ho expliques claríssimament i realment ens estàs fent una feina important de cara a tots els nostres oients. Vinga, gràcies i fins la propera ocasió que vinguis per aquí.
Moltíssimes gràcies.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
El món és digital.
El món és digital.
TocTec. Ara la Marta Clua ens presenta una novel·la amb un toc tecnològic.
Hola a tots i a totes. Aquesta setmana a TocTec parlarem de les amistats i ho farem amb Inbox de la Care Santos, publicat el 2020 per EDB. Us faig una breu ressenya d'aquesta història. La novel·la comença amb un correu electrònic que l'Alexia, una jove de 16 anys, envia a un escriptor molt famós que ella admira moltíssim, en Benedict Woodward. L'objectiu de l'Alexia és clar. El vol convidar a la llibreria de la seva millor amiga d'Almira i també vol saber quan traurà la seva darrera novel·la, ja que fa més de 4 anys que no escriu cap llibre. En Benedict, estranyat en veure que una seguidora té el seu correu personal, decideix respondre-li. Només vol saber d'on ha tret el seu correu, ja que no està publicat en cap web i, a més, això atempta contra la seva privacitat. L'Alexia, en realitat, el que vol és que li doni consells per escriure. I així comença aquesta relació. Amb l'Alexia insistent a voler saber més coses sobre el seu autor favorit i amb l'autor obstinat a descobrir què vol realment aquesta noia. No obstant, no tot és el que sembla i això ho haureu de descobrir quan llegiu la novel·la. Quin seria el tòctic de la nostra història? Doncs ens trobem amb una novel·la epistolar, on els capítols són els mails. Cada capítol és un nou mail, fa que alguns capítols tinguin una extensió més llarga i d'altres molt més curta. A més, la novel·la presenta divisions, on els mesos, que són els mesos amb els que dura la relació entre ells dos. Aquest fet fa que el llibre sigui addictiu i, a més, molt àgil de llegir. De fet, un cop comences, no pots parar, vols saber com acabarà la història. L'autora juga molt amb el mite de l'escriptor turmentat, d'èxit, addicte i addictiu, per generar interès i misteri i per mostrar-nos la constància i l'ànim d'una Alexia que no deixa d'intimidar-se pels desplantaments que li fa el seu escriptor favorit. La protagonista té una resiliència i una personalitat envejable. És optimista, perseverant, és un remolí d'energia i de bon rotllo. Compte, això no vol dir que hagi tingut una vida fàcil ni que sigui molt feliç, però ha sabut sobreposar-se i veure sempre el costat bo de les coses i de les persones. L'amistat, tant virtual com real, és un dels altres dels temes importants d'aquesta novel·la. I m'ha agradat molt com l'autora introdueix el tema de la relació entre persones de diferents edats, d'una manera tan positiva i enriquidora. De la mateixa manera, ens fa reflexionar sobre la família, sobre qui és la nostra família i sobre la importància, o no, de la sang amb aquell cercle de persones que ens envolta. En definitiva, és una novel·la molt entretinguda, amb un toc de misteri, que té unes quantes sorpreses molt interessants i que ens fa reflexionar sobre els embats de la vida i la literatura. I encara que sigui una novel·la juvenil, se'n pot gaudir, tinguis els anys que tinguis. Espero i desitjo que us agradi tant com a mi.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.
Bé, i fins aquí el programa d'avui. Recordar-vos que si voleu venir al programa, si voleu fer qualsevol suggeriment o creieu que hem de convidar doncs, a alguna persona, simplement podeu enviar-nos un e-mail a l'adreça hola@barcelonadot.com. hola@barcelonadot.com. I ara sí, ja res més, fins la propera setmana.
El món és digital.
El món és digital.
El món és digital.
Amb Tomàs Castante.